Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Bé, tot i que les falles ja han passat aquí, una servidora i el nostre col·laborador habitual en l'espai de literatura, Jordi Van Campen, molt bon dia i benvingut.
Molt bon dia, tenim un tècnic, ens el mereixem.
Ens sentim una mica fallers, ah que sí?
Fallers, alegres, contents, amb aquesta calor sembla que estem aquí fent una crema d'aquelles, allò del caloret.
Una crema ara, una crema ara. Vigilem que no ens cremem.
Vigilem,
això és el que, això
vigilem,
és el que hem de fer,
vigilem.
Vigilar. I ja m'explicaràs, perquè les teves músiques sempre estan relacionades amb el tema que ens portes. I vaja, que és fàcil deduir que ens n'anem fins a València per algun motiu, no?
Ens n'anem fins a València, que és on hi ha la seu d'edicions del Buc, que és aquesta petita editorial de la qual hem parlat en aquest programa alguna vegada, que està creixent i que ha publicat aquesta obra de Màrius Sampere, el degà de la poesia catalana, que es diu 1, 2, 3 o 123, no em queda gens clar quin títol és dels dos. I que, clar, és un llibre molt, molt maco i que ara corre molt per Sant Cugat, corre molt per Sant Cugat.
I per què corre molt per Sant Cugat?
Doncs mira, hi ha un altre col·laborador d'aquesta casa, que és el Joan Tres, que ha estat organitzant un cicle de conferències sobre el poeta Màrius Sampere, de la qual se n'han fet tres, que es van cloure ahir, i amb un èxit de públic, pel que és el públic de la poesia, doncs que realment és astorador. Vam haver de sortir de la seu d'Òmnium Cultural, que és on es van fer les primeres sessions, i la tercera s'ha hagut de fer al cafè del Teatre Auditori. Allò, buscant cadires, portant gent i amb la presència del Màrius Sampere, que això ha sigut una cosa molt, molt bonica. Està delicat de salut, però ell va voler venir, té una força increïble, molt ben guardat, molt ben acompanyat, molt ben acomboiat per la Mari Carme, la seva dona, la seva companya, la seva mentora, el que sigui, que el cuidava i no el deixava de petja en tota l'estona, i era, bueno, realment va ser fantàstic. A més, l'acte va comptar amb la presència del poeta Vicenç Llorca, que és un gran expert en literatura, que va estar fent introducció al poeta, aclarint-nos els poemes, aclarint-nos tots els dubtes que teníem. I realment va ser una experiència molt, molt, molt maca veure com el Vicenç Llorca contestava els dubtes que teníem tots i com al costat tenia el Màrius Sampere, que se'l mirava allò rient per sota el nas, com dient: ai, si tu sabessis per què vaig escriure això, no? I va ser molt bonic, molt bonic.
Molt bé. Vau estar analitzant aquesta obra que comentaves, el 1, 2, 3 o 123, que recordem que quins pals toca?
Bé, toca tots els pals del Màrius Sampere. Aquesta és la gràcia. És una obra que no és una obra escrita pensada com a volum, sinó que és un espigolar d'aquí d'allà al llarg de la seva obra, poemes doncs, que havien quedat per publicar, poemes publicats, i d'alguna manera s'hi veuen reflectides totes les èpoques del poeta. Bàsicament, pels que no coneixeu el Màrius Sampere, hi ha el que és la poesia més sintètica, una poesia resum, una poesia filosofia de la seva poesia, en la qual ella et diu, doncs mira, jo crec en això i en això, que bàsicament doncs, és el passat, la infantesa, la figura de la mare. És espectacular com tracta la figura de la mare. Totes les mares hauríeu de llegir aquests poemes per sentir-vos molt, molt, molt bé, francament.
És I si una tu cosa, com a pare el llegeixes ara?
Bueno, el tema del pare és complicat perquè el... Perquè
si ara te'n vas per les branques.
No, perquè el pare del Màrius va faltar els primers 14 anys de la vida del Màrius. Després hi va haver una reconciliació, que a més en plena guerra, que és una cosa doncs, molt bonica, i després hi va haver pare. El pare apareix després, però el que és la infantesa relacionada amb la mare és espectacular. I deixa'm només donar-te una pinzellada. Hi ha un poema en el qual
el
Màrius gran, faig un resum perquè si ens posem a llegir no acabarem, li demana perdó, el Màrius li demana perdó a la seva mare per ell haver-se fet gran, per haver deixat de ser aquell nen. Home, és molt bonic, és una cosa... Bé, doncs el teniu aquí, jo poso el tema de la mare, però també podríem posar el tema de la guerra, de la postguerra, de... Vaja, hi ha molts temes en els poemes del Màrius Sampere. Després hi ha, al marge d'aquests poemes sintètics, aquests altres poemes més narratius, més explicatius de la seva condició, de la seva condició de poeta, de com busca una veu i diu: jo tinc una veu i vull parlar, del seu conflicte amb Déu, aquest Déu que ell entén que ha sigut un Déu dolent, però que al mateix temps és necessari, que està allà i que sempre tenen aquesta baralla, jo i el Déu i jo. I bé, és un poeta que d'alguna manera ara és el degà de les lletres catalanes. Sabeu que fa poc va morir el Francesc Garriga, que en el seu moment era el degà, i sabeu que fa encara una miqueta més va morir la Montserrat Abelló, que era la degana, i de fet dels tres la més gran. Ara és el Màrius Sampere, esperem que ens duri molt de temps i sigui degà doncs, durant molts anys.
Bé, doncs avui Màrius Sampere, amb motiu de la seva presència a Sant Cugat, convidat per Òmnium, no, Jordi?
Per Òmnium, a través del Joan Tres. El Joan Tres, d'això va dir, jo no, aquells que estigueu interessats en poesia, el Joan Tres i Òmnium van fent coses. Busqueu a la xarxa d'Òmnium Cultural, o si voleu contacteu aquesta casa mateix, per entrar en el mail privat en el qual convidem a la gent a venir a aquests actes. És una cosa privada, no és una cosa institucional, per exemple, doncs no va a través de l'Ajuntament de Sant Cugat, però diguéssim que aquest mail cada vegada va creixent més i hi ha més gent apuntada i la gent va venint. Potser a mi no m'interessa el Màrius Sampere, potser m'interessa, per exemple, doncs, el Yeats, la literatura britànica o irlandesa. La setmana passada, doncs, a través del Josep Maria Jaumà, doncs, vam estar treballant aquest tema. Vull dir que és un tema obert, qualsevol persona interessada en poesia, doncs ja ho sap, cap aquí.
De fet, vam estar parlant amb el Joan Tres fa unes setmanes amb motiu de l'espai poètic, o sigui, a banda d'Òmnium Cultural hi ha l'espai poètic en què i tracten la poesia i ho fan amb diferents activitats i una d'elles és, em sembla que poesia microobert, en què la gent que hi vol participar conviden un poeta i el poeta doncs parla de la seva obra, però
això,
la gent
que
hi va...
Això és inevitable, el poeta.
Però és que després es completa la sessió amb la gent que hi participa, i ho fa voluntàriament, llegint un poema que li vingui de gust, que no té per què ser un poema del poeta convidat.
Del poeta, però ell no. Segurament...
Es tracta de compartir poesia.
Exacte, la cosa és aquesta. A veure, i després qualsevol de nosaltres pot tenir una lectura diferent d'un mateix poema, és a dir, tu pots tenir un poeta que està allà presencial, que et pot explicar doncs, que per ell allò és una cosa que sé jo, existencial, simbolista, el que sigui, i en canvi doncs, la persona del costat
pot
dir...
Altra cosa.
Exacte. La qüestió és conversar sobre el tema, llegir poesia, recitar-la en veu alta, que és una pràctica meravellosa, i res, convidar tothom.
Doncs, Che Tècnic!
Sí, s'ha anat a prendre una xata.
S'ha acabat València? S'ha acabat València. Ah, mira, doncs no s'havia acabat València. Però, això sembla la banda de l'Empastre.
De València, anem a un, que fa molta calor a València, hem dit, anem a un lloc on normalment s'està fresquet. Anem a un claustre.
Va. La veritat és que sí que noto el canvi de temperatura,
sí,
Jordi?
Mica,
en un claustre...
Aquí a Sant Cugat en tenim un de claustre, encara no se l'han emportat els americans.
I ben fresquet, que s'hi està.
I ben fresquet. Però és que costa entrar-hi últimament, Hi ha, una noia allà amb un taulell que diu trinco-trinco i...
Ah,
Ha canviat això. Bueno, claustre...
Per què ens anem fins al claustre?
Perquè parlem de capellans, però tampoc no parlem d'un capellà qualsevol, parlem d'un capellà que fa molts anys que volta, de fet fa un segle que volta, que és el pare Brown. El pare Brown, que és un detectiu, el detectiu de Chesterton, que realment després ha influït a tantíssimes altres obres i a tantíssima gent que hauríem de fer una tesi doctoral per parlar d'aquest tema. El pare Brown és un petit detectiu, molt humil, un home discret, amb ulleres rodonetes...
un senyor curiós, vaja.
Un senyor que no diu mai res, que està allà només observant, que ens pot recordar molt a la Miss Marvel de l'Agatha Christie, perquè està allà sense dir res i després al final ho sap tot, i que a través de l'espiritualitat de les persones o a través dels seus actes i per què estan moguts aquests actes, doncs ella esbrina què els hi passa realment a dintre i intenta no només atrapar el culpable, sinó ajudar el culpable.
Veus, aquí hi ha una mica un afegit,
Bueno, és una mica una idea de redempció. A veure, Chesterton és un autor ultracatòlic, com tots coneixem, però no és un autor, diguéssim, de dretes en cap moment. És un autor, de fet, molt d'esquerres. És un autor que ara els de la CUP estarien encantats de rellegir-lo si és que llegissin de tant en tant. És un autor que el que fa és buscar la pròpia consciència, buscar-se, analitzar-se i sobretot denunciar els abusos del poder. En el pare Brown hi ha capítols, cada capítol és una aventura, evidentment, un petit conte, com podrien ser les aventures de Sherlock Holmes.
M'ha fet pensar molt en... Bueno, precisament en ell.
Aleshores tenim com els rics abusen i es comporten malament, tenim com els propis eclesiàstics poden ser culpables d'un crim, tenim els aristòcrates anglesos, aquells que són tan de presumida, jo tinc 12 segles de cognoms i tot això, tot això és criticat durament, ferotgement, pel Chesterton, que era un gran polemista a la seva època, era un home espectacular, que li agradava més de la vida era agafar un micròfon o una sala, un auditori, diguéssim, i discutir un tema. I quan l'havia acabat de discutir, deia, doncs ara farem al revés, vostè defensa el que jo defensava i jo defenso el que vostè defensava. I tornava a començar discutint al revés pel pur plaer de discutir, de polemitzar, de trobar motius...
Doncs així no era tan discret, eh?
No, aquest home de discret no tenia res. Ja. Aquest home de discret...
No, era el personatge, no.
Era el personatge.
Sí, sí,
el Chesterton, us heu d'imaginar, una mole de 2 metres i 200 quilos, per dir alguna cosa, amb un barret de l'ample que el Josep Pla va descriure com un barret a la Rembrandt, de pintor, diguéssim.
Saps qui em recorda aquesta descripció que estàs fent? El Orson Welles.
Bé, sí, és el mateix tipus de cos, el mateix tipus de còrpora, sí? Enorme. Hi ha una anècdota simpàtica que diu que un dia va entrar en un autobús i 3 senyores es van aixecar per deixar-lo seure.
Perquè veieu les dimensions.
Perquè veieu les dimensions, eh?
Està bé.
Sí, després també era un home entranyable, molt despistat. Una vegada també va agafar l'autobús o el tramvia, va arribar al lloc de destinació i va enviar un telegrama, perquè en aquella època no hi havia mòbils, a la seva dona i li va dir, hola, estic a tal lloc, em pots dir què he vingut a fer aquí? Perquè no, estava completament perdut. Era un home que tenia
despistat
un món interior tan gran, el món interior que tenia. I a veure, llegir Chesterton és de debò, passar-s'ho bé, riure... disfrutar, divertir-vos, tornar-vos nens. És increïble com aconsegueix sempre veure la realitat al revés, com si fos un nen que la veiés. Ell, per exemple, doncs veu un home amb una levita davant seu caminant, una levita, un xaquer, i pel que sigui s'imagina que les dues cues del xaquer són la boca d'un cocodrilo i els botons són els dos ulls i és un cocodrilo que va davant teu i a partir d'aquí munta una història. És un home amb una imaginació molt, molt, molt bèstia. Aleshores, tenim aquesta idea seva del detectiu, tenim L'home que va ser dijous, que també és una gran novel·la de detectius, tenim el pare Chesterton, que per cert, com a exemple de redempció, en el primer capítol del pare Chesterton precedeix a un criminal. En el tercer capítol del mateix llibre, aquest criminal ja s'ha convertit en el detectiu ajudant del pare Brown. Vull dir que tothom té una segona oportunitat, tothom pot tornar a començar. Res, com a lectura d'estiu, de debò, els llibres del Chesterton, el pare Brown, i, com la Carme acaba de comprovar, el podeu trobar per tot arreu. És un llibre que té més de 100 anys.
Sí, anava a preguntar que per què ens has portat tants llibres.
Diferents edicions de la dècada dels 10, dels 20, dels 30, dels 40, dels 50, dels 60, de diferents països. Aquí el tenim en xinès, que realment és fantàstic, que això també ens diu que... aquestes històries són universals.
Que ha arribat a tot arreu.
Et pot interessar tant a tu com a una cultura que potser aparentment no té res a veure amb tu. Chesterton. En català també el teniu. Busqueu-lo.
Sí, i a més, pel que ens explicaves, amb temes que estan molt, molt vigents. Segurament una lectura que hauríem de recomanar a tots aquells que queden reflectits.
Bé, segurament, no? Però aquests tampoc no crec que llegeixin gaire, aquests els
no?
que estan
què
en
passa,
el poder
que no tenen,
a
no tenen temps, no tenen temps.
És a saber què estan fent. Dir-vos que el Chesterton va interessar molt a la cultura catalana des del principi. La primera traducció de Chesterton al català és de Pau Romeva i és de l'any 27, si no recordo malament, serà 26-27. És un autor que per la seva frescura i per la identificació que hi havia aquí amb el sentiment català que hi havia a l'època, parlem de punt de la Segona República, doncs ja va agradar molt a l'època i ja se'l va traduir.
I deu aglutinar misteri, d'una banda, aventures... un còctel, podríem dir, una bona combinació, no?, per tenir-nos entretinguts.
Ell era molt llest i sabia com agafar el públic. Ell et porta, evidentment, cap al seu cantó i cap a les seves idees, però ho fa molt amablement, no s'imposa, sinó que ell et suggereix idees, et suggereix coses, i ho fa a través d'aquesta canya de pescar que tu has dit, no? Anem a parlar d'intriga, anem a parlar de misteri, anem a parlar d'assassinats. Ara que tothom està amb Castle i totes aquestes històries de la televisió...
Ui,
jo què sé, s'ha acabat. La meva filla està preocupadíssima perquè la Kate Beckett, potser, ja no estigui a la sèrie.
Bé. És que jo no sé, però ja fa dies que anunciaven l'últim capítol i no sé si era per aquesta setmana o quan era.
Sí, com
no
si costa engegar la tele i no trobar una sèrie de detectius.
Sí, i tant.
Doncs jo us asseguro que si llegiu Chesterton hi veureu moltes aquestes històries, com van néixer i que estan aquí.
Una recomanació per a tots els públics, t'ho dic perquè jo abans t'he preguntat, sense conèixer massa el contingut, si era una lectura més pròpia per a gent jove, o si és per a un públic ja més adult, o potser és per a tots els públics.
Penso que cada públic farà la seva pròpia lectura. El que puguis veure tu amb 40 anys, o amb 50, o amb 60, no és el mateix com quan tens 20 o 30, cosa que també haurien de pensar certes persones que ara estan en política. Però, dit això, el tema del Chesterton, l'única dificultat que pot tenir és que, clar, és la prosa de principi del segle XX, o de finals del XIX. És llargueta, és subordinada, és una mica feixuga. Bé, supereu aquest petit obstacle i trobareu grans aventures i un molt bon amic.
Última qüestió. D'entre tots aquests llibres que ens has portat, hi ha un que és una col·lecció?
Acantilado, quan ens crema en castellà, Acantilado, té diferents llibres del pare Brown recopilats en un sol volum.
Per aquells que no en tenen prou, només amb un, que es volen passar un bon estiu, perquè això és un totxo, un senyor totxo.
Què tindran els totxos que l'estiu agraden tant?
Perquè temps. No el totxo, sinó nosaltres mateixos tenim una mica més de temps.
I si trobeu un claustre per llegir, ja és
fantàstic. A la fresqueta que s'està. Que bé. Jordi, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions. T'esperem d'aquí uns 15 dies.
D'aquí uns 15 dies.
Molt bé, senyor.
Vinga, gràcies.
Bon dia, adeu-siau.
Sant Cugat a fons.